T'agradaria fer 20.000 abdominals en 30 minuts sense esforç ni dolor? EMS Sculpt, el primer procediment no invasiu que ens permet cremar greixos, guanyar musculatura, tonificar braços i aixecar glutis. L'autèntica revolució en aparatologia per a homes i dones. L'Orquídia, posa't en bones mans. Visita'ns a orquídia.com o segueix-nos a les xarxes.
És hora de saludar la nostra estimadíssima Sandra Sotillo. Sandra, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, a què ens expliques? Perquè tenim moltes ganes de sentir-te, tenim moltes ganes de que ens expliquis novetats al voltant de les sèries. No sé si ara amb la caloreta ve de gust veure tantes sèries o no. Això es veu en els catàlegs de novetats?
No, el que començareu a trobar serà sèries d'estiu. Sèries d'aquestes, sí, que passen a la platja, que passen en llocs més frescos, diguéssim, i les típiques aquestes d'enamorats, no?, que s'enamoren quan treballen a la platja, al xiringuito, doncs...
Ah, molt bé.
Aquest tipus de sèries més lleugeres per l'estiu, suposo que, bueno, Netflix segur que ja en deu tenir ara de posades, i sí, veurem... Jo crec que la gent, clar, quan arriba l'estiu i té això, té més ganes de sortir fora, llavors potser és més contradictori quedar-te dins de casa a mirar una sèrie, no? Això és veritat. Però, com que se'ns han... És una afició que s'ha estès tant i d'aquesta manera, quan tornes de la platja a casa, doncs potser després de sopar sí que miraran un capítol, no? Per tant, potser no el faran a la mateixa hora, però jo no crec que la gent deixi de mirar sèries simplement perquè arriba l'estiu, perquè ja et dic, és una tradició ja quasi bé, no?, de cada casa.
Això ja ho fèiem abans, quan vèiem Los Vigilantes de la Playa, i també fèiem allò de Verano Azul i totes aquestes coses.
Ui, Pere, la Sandra encara ves a saber on era.
No, la Sandra no hi era.
Los Vigilantes de la Playa, sí, Los Vigilantes de la Playa els havia vist, i els policies de la playa també, aquells que anaven en bicicleta.
Ah, que maco.
Totes aquestes, sí, els havia vist.
A veure. Però això ho miràveu per la trama o ho miràveu perquè els policies estaven de molt bon veure?
A mi m'agradava molt, és una mica els antecessors de tots aquests Chicago Fire i totes aquestes sèries de bombers i el CSI aquest d'investigacions, de l'FBI, totes aquestes que mostren la gent com treballa, no? I que a més doncs són de... evidentment, hi ha gent de bon veure, no ho negarem, però aquestes que són de capítols de principi final, que tens un problema al principi, el solucionen i s'acaba, jo m'encantaven.
Sí, perquè en aquestes sèries d'esquifits i mal girgats no en sortien gaires, vull dir, al contrari, sortien amb uns cossos tots impressionants. Escolta'm, jo saps que estic veient ara, que ja ho he dit aquest matí? Bé, que estic veient, no, ja l'he acabat, eh? I m'ha agradat moltíssim, que és La Reina Carlota, que tu em vas dir que també l'havies vist, no?
Sí. Va començar, ja quan va sortir, abans de que jo la pogués veure, tothom li, fins i tot donava més bones crítiques a La Reina Carlota que no al propi Bridgerton, no? La Reina Carlota és un spin-off de Bridgerton perquè t'explica la vida de la reina, no? I fins i tot als crítics això els havia agradat més aquesta que no la pròpia sèrie original. I a mi, una sèrie d'aquestes per passar l'estona entretinguda, però la veritat és que a mi em va agradar molt.
A més, és una història d'amor molt bonica, eh?
Ja està, sí, ja no dic res amb actors joves.
Ja no dic res més perquè, clar, si no, haurem d'explicar tota la història i no és això.
A mi el que m'agrada, sobretot, d'aquestes sèries així, amb això, La Reina Carlota, Bridgerton, deia passar, és que de cop et presenten actors nous. Vull dir, no són actors que tu ja tens al cap amb un altre paper, sinó que no els has vist mai i, per tant, te'ls creus encara més que si fossin uns altres, no? I, per tant, és molt fàcil entrar en la història. I per ser actors joves, a mi aquesta La Reina Carlota, amb altres sèries, de vegades costa una mica més, però la veritat és que tots fan molt, molt, molt bon paper.
Molt bé, doncs, Sandra, avui què ens has preparat a la secció, va?
Doncs mira, a veure, ha passat que aquestes setmanes, diguéssim, la setmana passada, aquesta, la que ve, s'acaben algunes de les sèries de referència dels últims anys, no? D'aquestes sèries que fa temporades que, diguem, s'estrena la segona temporada, s'estrena la tercera, i ara s'acaben, no? I, per tant, a mi m'agrada deixar-ho anar, perquè si hi ha algú que li interessi mirar-la de principi a final, no? I que, per tant, tens zero risc que te la cancel·lin, perquè ja està, acabada.
O sigui, ara, per exemple, és el moment de veure Succession, no?, des del principi.
Exacte.
M'agrada això.
Sí, jo crec que Succession ens ha servit per parlar d'aquestes sèries. Per tant, Joel, comencem amb aquesta directament. Succession d'HBO Max.
Everything I've done in my life, I've done for my children. I know I've made mistakes, But I've always tried to do the best by them because I love them.
T'he de confessar, Sandra, que jo la tinc a la meva llista de preferides. Però tinc ganes de veure-la des del principi. Per tant, si ja la tanquen, escolta'm,
sí,
fantàstic.
Mira, es va acabar ahir. Ahir a la matinada van estrenar aquest últim capítol de Succession, un capítol d'una hora i mitja,
sí,
però que tanca la sèrie. I jo l'he vist ja... El penúltim capítol, jo, per mi, va ser dels millors que he vist mai. O sigui, el penúltim capítol de Succession és una masterclass de crear drama i de costar-te uns personatges, que ara explicarem la sinopsi per la gent que no recordi la sèrie, però personatges odiosos. I, en canvi, en aquell penúltim capítol, la veritat és que te'ls presenta d'una manera que te'ls fa una mica, pots sentir una mica d'empatia cap a ells, i llavors l'últim capítol, diguéssim, el d'ahir, que també em sembla magnífic, no direm res, no farem spoilers. El tràiler que heu sentit és el de la primera temporada. Tots els tràilers que tirem avui seran de les primeres temporades d'aquestes sèries, per no tenir el risc, patir el risc de dir cap cosa que la gent que comenci a mirar-la no sàpiga. I per tant, Succession, que es va acabar ahir, com dèiem, una sèrie magnífica. A mi jo vaig fer, ho vaig explicar el dia que estàvem amb en Joan Soler. Jo el que vaig fer va ser aquesta última temporada, vaig mirar el primer capítol i llavors em vaig esperar, i fins que no va estar a punt d'estrenar-se l'últim, llavors els vaig mirar tots els de la temporada d'una tirada, quasi bé, no, diguéssim, perquè és una sèrie que, o sigui, per qui no sàpiga què és Succession, que crec que avui en dia és força impossible, ens explica la família dels Roy, no? Aquesta família riquíssima dels Estats Units, que tenen una gran empresa de comunicació, i el pare, Logan Roy, busca el seu successor entre un dels seus quatre fills, no? I per tant és allò de dir, jo ja sóc gran, jo ja aquí s'ha acabat la meva vida i deixaré l'empresa amb un dels meus fills. Però clar, això que és tan fàcil no ho és, evidentment. En Logan Roy és un monstre, i els seus fills doncs també han heredat aquestes qualitats del seu pare. I és molt interessant perquè s'inspira, es veu d'una hora lluny, en la vida d'en Rupert Murdoch, no? que és aquesta persona real, propietària d'un imperi mediàtic, com passa amb en Logan Roy de la sèrie, que està darrere de Fox News, de The Sun i de 10.000 petites empreses de comunicació o més, i també els hi passa una mica el mateix que aquí, no? que aquesta família, i fins i tot, imagineu-vos si el paral·lelisme és clar, que quan aquest en Rupert Murdoch es va divorciar de la seva dona, un dels acords del divorci era que no passés informació als responsables de la sèrie de Succession, no?
Caram.
Per tant, està clar que el paral·lelisme hi és, i bé, Succession, que ens presenta uns personatges, com dèiem, que són complexos, cruels, molt egoistes, vull dir, no us hi sentireu identificats per res, no fan res per agradar a l'espectador, diguéssim, sinó tot el contrari, però que bé, després de quatre temporades ha tingut Succession, ara ens ha arribat al final amb aquest capítol magnífic d'hora i mitja, per tant llarguet, però que es passa molt ràpid perquè hi ha conclusió, que això és molt important en aquestes sèries que arriben al final. Ens acaba la sèrie o ens deixa final obert? No, l'acaba. Per
molt
tant,
bé, molt bé.
Aquí satisfets.
Perfecte. Anem
No, espera, jo digues. No la podem veure, perquè clar...
HBO Max. És l'estrella de la corona d'HBO Max.
Jo sí que la podré veure.
Sí, perquè tens una televisió nova.
Exacte. T'has de posar al dia, Pere Farges. Molt bé, Succession és la primera de les propostes que es clou ara i que, per tant, si tenim ganes de veure-la des de zero, ara és el moment de fer-ho, eh?
Exacte.
Molt bé. Anem a la segona.
Doncs, i no ens moguem d'HBO Max, perquè també és una sèrie d'aquesta plataforma. També es va acabar ahir mateix i es diu Barry.
These people I take out, they're bad people. The money's good. It's a job. Yep.
Hey, man. Are you seeing this beautiful morning? What are you doing? How are you?
What am I doing?
Barry, què ens en pots dir?
Barry. Doncs mira, aquesta és una sèrie que jo sempre havia tingut moltíssimes ganes de veure, perquè és de les... la crítica, diguéssim, de televisió sempre l'ha destacat moltíssim, però no havia trobat el moment, no? Perquè ara, bueno, suposo que veureu per què, perquè la sinopsi d'aquesta sèrie és molt curiosa. És una comèdia negra, està protagonitzada per en Bill Hader, que segur que us sona, perquè és un actor amb un aspecte físic molt característic i que és molt popular als Estats Units perquè era un dels personatges de Saturday Night Live, no? aquesta sèrie, diguéssim, que fan en directe a la tele. I jo feia molt de temps que la volia veure i la sinopsi, diguéssim, és un assassí a sou que vol canviar de vida i convertir-se en actor.
Caram.
Val? Per tant, tenim un mercenari, un assassí d'aquests que li encarreguen, mira, mata'm aquesta persona. I ell és el que fa, el que comet el crim, no? I que de cop un dia en un d'aquests encàrrecs és un noi que està treballant per ser actor, no? I que assisteix a una classe d'interpretació. I ell, quan arriba allà, queda enamorat per la interpretació, no? Pel teatre, i decideix deixar enrere la seva vida com a assassí de sou i convertir-se en actor. Evidentment, li passen moltes coses que fan que això no sigui ben bé així, no? Però és una comèdia molt negra, o sigui,
sí,
no...
O sigui, que riurem una estona, que això també va bé, eh? Perquè si no tots són assassinats, sí, i intrigues.
Sí, i aquesta va molt bé perquè se'n riu d'això, no? Diguéssim,
clar,
o sigui,
clar.
Quan et col·loca un tio que és assassí i llavors vol ser actor, doncs evidentment entra una mica en barrejar-te aquestes dues coses, no? I se'n riu una mica d'aquestes sèries, evidentment, que van sobre els assassins a sou. Són 4 temporades, 8 episodis, 30 minuts per episodi, o sigui, passa rapidíssim, i ja et dic, allà és una de les sèries que té les crítiques més bones als Estats Units últimament. La teniu a HBO Max, i ara jo crec que és el moment perfecte per recuperar-la. 30 minuts per episodi passen super super ràpid, i així la podeu dir que heu vist aquesta sèrie, Barry, que s'emportarà, ja veureu, molts premis aquesta temporada de premis.
Home, actors assassins sí que n'hi ha, eh? Actors assassins, clar, que fan d'assassí, vull dir, eh? Ara, assassins,
sí,
actors, sí, ja és una altra història.
Clar, això ja és una altra cosa, evidentment, i veurem si pot deixar aquesta vida també, perquè clar, no és fàcil.
Molt bé, perfecte. Anem a la tercera de les propostes. Aquesta, ja només de dir el nom, em sembla que la Sandra ja comença a riure.
Oi tant, Apple TV Plus, Ted Lasso.
Bé, qui no coneix Ted Lasso, no, Sandra?
Sí, jo crec que va ser una de les grans sorpreses. Va ser la primera gran sèrie d'Apple TV Plus. Va ser molt aplaudida per la crítica i per la gent que la mirava. I sí que és veritat que es va estrenar la primera temporada, tothom la va aplaudir molt, es va estrenar la segona, ja no hi havia tanta gent connectada, i aquesta tercera temporada i última, que s'acaba demà dimecres, últim capítol d'aquesta tercera temporada, aquesta última no ha tingut tant seguiment, podríem dir, no? que les dues primeres. Per tant, jo crec que ara és el moment, si algú va veure la primera i la va deixar perquè en tenia d'altres, doncs ara és el moment de mirar-les totes tres d'una tirada i acabar, doncs, amb la història d'aquest entrenador, no? Aquest entrenador de futbol nord-americà en Ted Lasso, tal com es diu la sèrie, interpretat per Jason Sudeikis, que també és el creador de la sèrie Ted Lasso, i que el fitxen en un equip de futbol normal i corrent com el que coneixem aquí nosaltres, Anglaterra, no? Mm-hmm. I per tant, un senyor que no té gens d'experiència en aquest esport, que no el coneix, que no sap què és un fora de joc, que no sap com funciona res, absolutament de res, doncs es fa càrrec d'aquest equip, i l'únic que sí que no té capacitats, diguéssim, com a entrenador tècnic de futbol, però en canvi té moltes capacitats com a persona emocional, de gestionar les emocions d'un vestidor, no? I aquí és la part, evidentment, més graciosa i més... més graciosa és la part que ell no coneix com funciona. I llavors la part emocional de la sèrie, que és una sèrie d'aquestes que li diguem feel good, que vol dir que tu passes superbé mirant-la i que acabes amb un sentiment de que bé, que bé, et puja l'ànim una mica si estàs en un dia una mica gris, doncs és la part aquesta més emocional de la manera com ell tracta els seus jugadors, diguéssim, i que són, evidentment, escenes que no sé si existeixen a la vida real, no sé si hi ha entrenadors que siguin tan empàtics com és en Ted Lasso, i alhora, doncs, tant de destrossos, perquè realment no en té res, no? És la sèrie optimista per
excel·lència.
Exacte, darrere de la definició d'optimista sortirà Ted Lasso, perquè realment és el sentiment que ha transmès aquesta sèrie en totes les seves 3 temporades. Són 10 episodis, uns 10 episodis per temporada, i el que sembla que aquesta última temporada no ha anat del tot tan bé com havien anat les altres, pot tenir molt a veure amb la duració dels capítols. Perquè la primera temporada van començar sent capítols de 30 minuts, pim-pam, i llavors la segona temporada ja van començar a ser una mica més llargs, i aquesta tercera temporada estem parlant de 45 minuts, una hora
clar.
Per capítol, no?
Això és com
i
si els capítols
això...
de Modern Family de cop i volta te'ls fan durar una hora, no? Quan
clar,
estàs acostumat
clar,
a de 15 a 20 minuts.
Clar, i a més amb una sèrie d'aquest gènere, no? Que és comèdia 100%. Clar. I que per tant, doncs, amb 30 minuts era perfecte com li anava, no? amb aquesta sèrie. Hem de dir que oficialment Apple TV Plus no ha dit encara que aquesta serà l'última temporada. Uh-huh. Però en Sudeikis, no? Que és el creador i protagonista, sí que va deixar clar que per ell la història d'en Ted Lasso s'acabava amb l'episodi de demà. Per tant, jo crec que la història de Ted Lasso aquí s'acaba totalment. Ara, no podem, jo crec que han deixat la porta oberta, diguéssim, agafar algun dels personatges que surten en aquesta història i fer-li un spin-off, com s'ha vist altres vegades. I per cert, per si necessiteu encara un detall més per anar-la a veure, en aquesta tercera i última temporada hi fa un cameo que se'n diu en Pep Guardiola.
Ah, sí? Què dius?
Per tant, bé.
Vaja.
Capítol una mica estrany, tot s'ha de dir, però que fa gràcia i que la clocada d'ullet, no?, doncs és divertida.
Aquest d'en Ted Lasso seria com ara a mi, no?, si me contractés l'Unió Esportiva.
Exacte.
Perquè sí. Com que no en tinc ni idea, vull dir que...
Escolta,
la pregunta només és aquesta. Guanyen algun partit aquesta gent o no?
Sí, els hi costa.
Els hi costa, però guanyen.
Però
guanyen.
Sí.
Ah, està bé. Està bé, fantàstic.
Molt bé, va, anem a la tercera de les propostes de Marvelous Mrs. Maisel.
Who gives the toast at her own wedding? I do. I love this man. And yes, there is shrimp in the egg rolls.
Rabbi, she's kidding.
Downtown people, close to the club. Si alguna cosa té aquest tràiler, sobretot és molt de ritme, Sandra.
Sí, igual de ritme que té la sèrie, aquesta comèdia de l'Amy Sherman Palladino, que es va acabar la setmana passada, aquesta ja la teniu acabada, per tant, tan bon punt acabem aquesta secció, podeu anar a començar aquesta comèdia final rodó que va tenir la setmana passada. L'han aplaudit moltíssim aquest punt final d'aquesta història, que per qui no n'hagi sentit a parlar, que també és força impossible perquè ha sigut una de les sèries més aplaudides dels últims anys, doncs és aquesta mestressa, no?, de casa, una dona que es queda a cuidar la casa mentre el seu marit, que és... viuen tots dos, són a l'Upper East Side, no?, de Nova York. Ell actua com a comediant, no?, diguéssim, va fer monòlegs en un cafè de Nova York. I una nit aquest seu home la deixa i la Mrs. Maisel, no?, diguéssim que comença a descobrir les seves pròpies habilitats còmiques, no?, i comença aquesta carrera a dins del món dels còmics, que evidentment ella com a dona no ho tindrà gens fàcil.
Molt bé.
És una sèrie molt ben ambientada també a la dècada dels 50, eh? I una sèrie en la que els personatges són histriònics de vegades, com per exemple els pares d'ella i els sogres també. Vull dir, és una sèrie molt divertida i molt recomanable. Jo l'he vist tota.
Sí.
Bé, no he vist els últims capítols, però els miraré perquè ha estat una de les sèries que més m'han agradat en aquests últims anys, eh?
Sí, la tenim a Amazon Prime i són 5 temporades, uns 10 episodis per temporada, això sí, una hora per capítol, però aquesta entra superbé. Vull dir, són d'aquests capítols que duren una hora, però que quan tu l'estàs mirant sembla que en durin 40 minuts. Vull dir, que són ràpids per aquest ritme que dèiem, no?, i que sentíem ara amb aquesta ambientació musical que té la sèrie, que com bé diuen en Pere, és a finals de la dècada dels 50 a Nova York, tot molt ben ambientat, des de la música que sentíem, des del vestuari, i amb una Rachel Brosnahan, que és la protagonista, que fa un paper increïble amb aquesta Marvelous Mrs. Maisel, que és un dels grans personatges femenins que s'han creat en els últims anys.
We've all been missing, presumed dead for 5.5 years.
If you'd seen us that afternoon. I aquest és el tràiler de Manifest.
Sí, a Netflix aquesta s'acaba en els propers dies, és el 2 de juny, que si no m'equivoco és divendres. I és aquesta sèrie que estava en una televisió de cable, la tenia l'NBC, i la va cancel·lar després de la tercera temporada, no? I per tant va deixar la sèrie aquesta sense final. Vull dir, l'havia deixat perquè és una sèrie, ara explicarem la sinopsi, però és molt de suspens. I per tant, tota la gent que era fan d'aquesta sèrie va ser com, ostres, ara ens deixareu sense explicar-nos el final de la història, no? I aquí va entrar Netflix, que va rescatar-la i va decidir, doncs, comprar els drets de la sèrie per fer una quarta i última temporada. Aquesta quarta temporada l'ha dividit en dues parts, una que es va estrenar l'any passat, a finals d'any, i ara, que divendres ens arriba, doncs, la segona i última part d'aquesta quarta i última temporada de Manifest. L'hem sentit una mica al tràiler al principi. És un vol que, després de patir turbulències, aterra, i quan aterra li diuen que han passat 5 anys i mig des que van enlairar-se. I que, per tant, la gent que estava a la Terra, no?, la seva família, tothom els donava per morts, no?, per desapareguts, perquè el vol es va esvair, es va esfumar. I, doncs, quan es reintegren a la societat, evidentment, ells segueixen sent les persones que eren 5 anys enrere, no? Per tant, tothom ha crescut 5 anys i ells s'han quedat en aquell moment del vol. I a partir d'aquí, doncs, mentre comencen a gestionar el que vol dir això, no? Perquè imagina't que un dels personatges, per exemple, és un germà bessó, no? I una bessona es va quedar a casa i el bessó volava en aquest vol, no? Per tant, quan torna, ja no tenen la mateixa edat, no? I per tant, com això ho gestionen aquests personatges, però aquí és on arriba la part de suspens. Evidentment, saber què ha passat, com és que aquesta gent ha aterrat, vol dir que els han portat a algun lloc i aquest avió s'ha esperat 5 anys i ha tornat ara i els han tingut adormits. Què ha passat? I a més, comencen a sentir, tota la gent que anaven en aquest avió, comencen a sentir unes veus que els guien i comencen a experimentar una mena d'al·lucinacions que no saben d'on venen i per què són, no? I per tant, tot plegat amb un molt de misteri, és una sèrie de quasi ciència-ficció, podríem dir, perquè evidentment això és molt difícil que passi a la vida real.
Oh, no se sap mai, no se sap mai.
No se sap mai. Pròxim cop que tingueu turbulències a l'avió, intenteu no pensar-hi, no? Que us passarà això, però sí. Per tant, jo és una sèrie que la he seguit i ara espero, aquesta no està acabada, per tant, encara no us puc dir si els capítols finals ens faran el, com dèiem, no?, amb Succession, que han fet un final rodó i tancat. Aquí no ho podem saber encara, però sí que això, s'estrena aquesta última part de Manifest a Netflix aquest divendres. Són 10 episodis per temporada, 45-50 minuts, i per tant veurem com ens acaben aquesta sèrie a Netflix.
Perfecte, Sandra, tens alguna cosa més?
Doncs mira, una mala notícia, Joel.
Aviam, què ha passat?
Sí, ja vam parlar també la setmana que em va acompanyar aquí a la secció en Joan Soler, d'aquesta vaga dels guionistes als Estats Units i de com podria afectar. És una cosa que no notarem ara, perquè són guionistes que estarien treballant en guions de sèries que s'haurien de gravar i, per tant, estrenar. El que sí que ens passarà és que les estrenes aquestes s'enredarien, no? I ja hem tingut la primera oficial, que no s'estrenarà com s'havia d'estrenar, que s'havia d'estrenar l'any que ve, que és Eufòria. S'havia d'estrenar l'any que ve i ara ja diuen que, com a molt aviat, ens arribarà el 2025 i no el 24 com estava previst. Per tant, haurem d'estar molt al cas de com van afectant aquestes vagues dels guionistes, perquè és el que dèiem, no ho estarem notant ara en els capítols de les sèries que mireu avui, però sí que les que estàveu esperant que s'estrenin a finals d'any o l'any que ve, doncs amb molta probabilitat no serà la data que s'hauria d'estrenar i haurem d'esperar més.
Molt bé, doncs paciència. Sandra Sotillo, moltíssimes gràcies, bona setmana.
A vosaltres.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
T'agradaria fer 20.000 abdominals en 30 minuts sense esforç ni dolor? EMS Sculpt, el primer procediment no invasiu que ens permet cremar greixos, guanyar musculatura, tonificar braços i aixecar glutis. L'autèntica revolució en aparatologia per a homes i dones. L'Orquídia, posa't en bones mans. Visita'ns a orquídia.com o segueix-nos a les xarxes.